Comenzar. Anem a començar la sessió ordinària número 14/2016 del ple de l'Ajuntament, avui dia 24 de novembre a les 21 hores. Primer que res, excusem la presència de José María Comte, del grup Ciudadanos, i de Susana Pérez, del grup de Compromís. Per malaltia no poden assistir en este ple, de manera que la seva absència està justificada. Comencem en el primer punt de l'ordre del dia. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària número 11, que va tenir lloc el 30 d'agost de 2016. Volen fer alguna esmena? No? Pues passem el punt a votació. Vaig a favor. Bé, pues s'aprova per 19 votos a favor. Per unanimitat. Bé, punt segon. Dictamen a la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'àrea de Medi Ambient de modificació de fórmules de pagament del conveni marc entre la Generalitat i l'entitat Ecoembalajes SL, a la que aquest Ajuntament està adherit.
Visto el convenio marco firmado con fecha 10 de diciembre de 2013 entre la Generalitat a través de la Conselleria de Infraestructura, Territorio y Medio Ambiente y Ecoembalajes España S.A., conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 11/1997 de 24 de abril de envases y residuos envases, visto que el indicado convenio marco sustituye al anterior, suscrito con fecha 30 de diciembre de 2008 entre la Generalitat a través de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y Ecoembes, y que este ayuntamiento se encuentra adherido mediante el protocolo de accesión firmado en su día, considerando asimismo lo dispuesto en los artículos 31 y siguientes de la Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados, que regula las obligaciones en materia de responsabilidad ampliada del productor del producto, dado que el artículo 661.1 de la Ley 10/2000 de 12 de diciembre de residuos de la Comunidad Valenciana obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes en la implantación de sistemas de recogida de residuos de forma selectiva, considerando lo dispuesto en los artículos 7 y siguientes de la Ley 11/97 de 24 de abril, reguladora de las entidades locales y los sistemas integrados de la gestión a través de los convenios de colaboración entre estas y la entidad a que se le asigne la gestión del sistema, y considerando por otra parte la resolución de 20 de enero de 2014 de la directora general del secretariado del Consell y Relación del Escorts, por el que se dispone la publicación del convenio marco entre la Generalitat y la entidad Ecoembalajes España S.A., y dado que con la publicación del convenio marco, de acuerdo a la resolución anterior, se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 7.2 de la Ley 11/97 de 24 de abril, referente a la aprobación de los sistemas integrados de gestión por parte del órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, dado que ya este ayuntamiento procedió en su momento a la renovación de accesión a este convenio mediante acuerdo plenario de fecha 30 de abril del 2009 a la cesión firmada con fecha 6 de abril del 2000, y considerando que este ayuntamiento se encuentra actualmente adherido al convenio marco publicado mediante resolución de 20 de enero de 2014 de la directora general del secretariado del Consell y Relación con les Corts, por la que se dispone la publicación del convenio marco entre la Generalitat y la entidad Ecoembalajes España S.A., Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, número 7201, de fecha 28 de enero de 2014, visto por otra parte el informe del técnico de medio ambiente de fecha 26 de octubre de 2016, favorable a la aceptación de la propuesta de modificación de las fórmulas de pago del convenio marco vigente, que incluye por otra parte el conforme del señor interventor municipal de fecha 27 de octubre de 2016, en virtud de todo lo dispuesto, propongo al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa de Servicios al Territorio y Urbanismo y Medio Ambiente, la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aceptar la propuesta de modificación en las fórmulas de pago correspondientes, con efectos retroactivos desde el 1 de enero del 2016, en los términos remitidos en el certificado de la Comisión de Seguimiento celebrada el día 18 de febrero de 2016. Y segundo, remitir una certificación por duplicado a la Dirección General del Cambio Climático y Qualitat Ambiental de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y a Ecoembalajes España S.A. Por tanto, se somete la anterior propuesta que se ha acordado dictaminarla por unanimidad por la Comisión.
Señor Bueno, vol explicar-lo.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, bona nit. Després d'esta parrafada, que m'ho hem perdut tot. Bé, només ve a dir que enguany la Conselleria i Ecoembes han canviat els criteris de valoració de la recollida, això no estem parlant de la recollida de cartró, del contenidor blau i el de porta a porta, per ajustar-los una mica a la realitat que hi ha en aquests moments. És a dir, el pla que estos que hem signat fa molts anys plantejava unes recollides selectives d'uns graus i a partir d'ahir el que Ecoembes repercutia a l'Ajuntament, però degut a la crisi, degut a la mala consciència i degut a que ha pujat el preu del cartró, ara el porta a porta i el contenidor s'està buidant i per tant la quantitat que marcava este conveni ha anat a la baixa i el que ha fet ara la Direcció General de Qualitat i Ecoembes és pagar en la mateixa relació que se comptabilitzava el 2015. Només és això, és a dir, adherim-nos al conveni que realment ha pactat Ecoembes i Conselleria i això en grans trets vol dir que si ens adherim a això, l'Ajuntament rebrà uns 6.000 euros més del que estava previst, si no els hauríem perdut. No obstant, caldria recordar que un dels problemes que tenim en la recollida és també el fet que estem perdent el civisme i moltes vegades els contenidors blaus també són aprofitats per a ficar altres coses. Però bé, això serà un altre tema a parlar. En aquest moment només portem a entrar en aquest conveni, aquesta modificació, per tal de gaudir una miqueta del tema de l'avantatge que el conveni que s'ha passat. S'ha consensuat entre Conselleria i Ecoembes, no res més.
Volen fer ús de la paraula? No? Doncs passem al punt a votació. Vaig a favor.
Bé, doncs s'ha aprovat per unanimitat.
Punt tercer. Dictamen a la proposta d'aprovació del conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Benicarló i la mercantil gestió de projectes BAMAPA SL d'acord amb l'informe jurídic del TAC d'Urbanisme de l'1 de juliol de 2016.
El dictamen de la comisión propone, en primer lugar, aprobar el siguiente convenio entre el Ilustrísimo Ayuntamiento de Benicarló y la mercantil gestión de proyectos BAMAPA Sociedad Limitada. Y en segundo lugar, se adopta el acuerdo de notificar la presente resolución a la interesada indicándole que contra el presente acto que pone fin a la vía administrativa puede interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al recibir de la notificación del presente acto ante el mismo órgano que lo ha dictado de conformidad con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y de procedimiento administrativo común. Se adjunta lógicamente con el dictamen el convenio firmado con la sociedad anónima.
Bé, això és un conveni urbanístic que en el ple de la corporació en fecha 28 de gener de 2016 se va cedir a la societat mercantil gestió de projectes BAMAPA en qualitat de propietari d'una parcel·la en una referència catastral a la partida Solaes. Se li va cedir, com dic, la condició d'agent urbanitzador que ostentava l'Ajuntament de Benicarló en un tramo del dial anomenat Avinguda Illes Columbretes, situat en l'àmbit del programa d'actuació integrada sector 5 Solaes i que comprèn entre l'Avinguda Papaluna fins a la rotonda de la futura Avinguda València, incluïda esta. El referit dial figura en un document de modificació de la programació en la fase d'exposició pública dins de la fase 3 de desenvolupament de la infraestructura elèctrica i el projecte d'urbanització del mateix va ser aprovat pel decret d'alcaldia de 10 de desembre del 2015. Este conveni se va firmar per part de l'Ajuntament, a on se li cedeix la condició d'urbanitzador per a que urbanitze, com hem dit, pues, el tram oeste de l'Avinguda Illes Columbretes. Com tots saben, este carrer està completament acabat, està recepcionat per l'Ajuntament i avui el que venim a parlar aquí encara és el conveni que en el seu dia se va firmar per a que esta societat mercantil sigui l'urbanitzadora d'aquell vial. Simplement això. Volen fer-vos la paraula? No? Doncs pues passem el punt a votació. Vaig a favor. S'aprova per unanimitat. Bé, el punt quart és dictamen a la proposta de la no admissió a tràmit de l'escrit presentat per don Bartolomé Caldés Folls, pel que es demana l'acció de nul·litat de l'acord plenari de 30 d'octubre de 2013 d'aprovació provisional del Pla Especial de Reserva de Sòl per a la implantació d'infraestructures d'accessos al sector nou del sòl urbanitzable, el Palmar, del Pla General de Benicarló, d'acord amb l'informe jurídic del TAC d'Urbanisme de 5 d'agost de 2016.
La propuesta de resolución dispone, en primer lugar, no admitir a trámite el escrito presentado por don Bartolomé Caldes Foix, con NIF número tal, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle San Francisco número 5 de Benicarló, por el que solicitaba el inicio de procedimiento administrativo previsto en el artículo 102 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de régimen jurídico de administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, a fin de declarar la nulidad del acuerdo plenario de fecha 30 de octubre de 2013 de aprobación provisional del Plan Especial de Reserva de Suelo para la implantación de infraestructuras de accesos al sector 9 de suelo urbanizable El Palmar del Plan General de Ordenación Urbana de Benicarló, expediente número PE 1239 de Urbanismo, de conformidad con las motivaciones expuestas en el fundamento de derecho segundo del informe emitido por el TAC de Urbanismo de fecha 30 de agosto de 2016, obrante en el expediente. Y en segundo lugar, notificar el presente acuerdo al interesado, indicándole que contra el presente acto que pone fin a la vía administrativa puede interponer recurso contencioso administrativo ante el juzgado de lo contencioso con sede en Castellón en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al recibir de la notificación del presente acto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, y todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso o acción que se estime procedente.
Este és un expedient també de l'àrea d'urbanisme on, d'acord en l'informe del TAC d'Urbanisme, el senyor Jesús Hernández Laera, se proposa la no admissió a tràmit d'un escrit que ha presentat Bartolomé Caldes Foix en el sentit de que se declarés nul de ple dret un acord plenari del 30 d'octubre de 2013 d'una aprovació provisional del Pla Especial de Reserva de Sòl per a la implantació d'infraestructures d'accessos al sector nou de sòl urbanitzable El Palmar. La proposta de no admissió a tràmit es basa en els fonaments jurídics del TAC d'Urbanisme, que no anem aquí a explicar, concretament se basa en uns articles de la Llei de Règim Jurídic i de Procediment, i penso pues, que està informat el TAC i simplement pues, nosaltres el que fem aquí és la proposta de no admissió d'acord en l'informe del tècnic jurídic. No sé si voldran afegir alguna cosa més. No? Pues, vale, pues, passem el punt a votació. Vaig a favor. Bé, doncs pues, aprovada per unanimitat. Bé, el punt 5è diu dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit número 20/2016 corresponent a l'expedient número 1001/2016.
Se somete a consideración de la comisión el contenido de la propuesta formulada por el teniente de alcalde delegado del área de Hisenda y Servicios Económicos de fecha 16 de noviembre de 2016 del siguiente tenor literal. Visto el informe emitido por el señor interventor número 319/2016 de fecha 16 de noviembre de 2016 relativo a la aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos número 20/2016 en relación con la relación de facturas número F, 2016/20, y visto que el órgano competente para el reconocimiento extrajudicial de créditos es el Pleno de la Corporación, de conformidad con los artículos 23.1, letra E, del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, así como el artículo 60.2 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril, por el cual se desarrolla la Ley de Haciendas Locales en materia de presupuestos, y artículo 50.12 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, visto lo anterior y previo dictamen de la Comisión Informativa de Hisenda y Serveis Económics, propose al Ple de la Corporación la adopción de la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, resolve la discrepancia formulada por el señor interventor en el su informe número 319/2016, de fecha 16 de noviembre de 2016, por tratarse de actuaciones de la Administración Municipal nulas de pleno derecho. Y segundo, aprobar el reconocimiento extrajudicial del crédito número 20/2016, por el que se presenta en el anexo adjunto y al cual asciende un importe de 104.853,15 euros, que se corresponden con las facturas que se expresan en la relación de facturas número F-2016/20.
Señor Flaus.
Gràcies, senyora presidenta. Bé, en aquest estrat judicial, que, com ha dit el senyor secretari, és de 104.000 euros, portem tres grups de factures. El més del 50% de l'import d'aquest extrajudicial correspon a la mercantil FTT, que és l'encarregada de la recollida selectiva. Portem 4 o 5 factures dels conserges dels diferents edificis municipals i el resto són factures dels mitjans de comunicació, que, com ja sabem, degut a la mancança del pla de comunicacions.
Senyor García.
Sí, nosaltres en aquest punt porta el reparo de l'interventor, votarem en contra, i principalment perquè, com bé ha dit el senyor Flors, les factures de la premsa i publicitat ja són diversos pesos que s'han portat, s'ha comentat de que se volia fer l'estudi per a reorganitzar, però bueno, han passat ja diversos mesos i continuen portant-se. Nosaltres el que esperem és que a la major brevetat possible pues, que es pugui solucionar aquest problema i aquestes factures deixen de vindre en reconeixement extrajudicial. Per tant, votarem en contra.
Senyor Flors.
Res, dir que s'està treballant en aquest pla. El problema està que en el dia a dia ja se van resolent les coses necessàries i quan se té un ratepo se va treballant. Bueno, esperem, nosaltres també voldríem que tindre ja fet i evidentment estalviar-nos aquest pas.
Alguna cosa més? Bé, doncs passem al punt de votació. Vots a favor? Vots en contra? Bé, doncs. S'aprova per 10 vots a favor. No. 12 vots a favor.
12.
Sí. I 7 en contra. Vale? A favor. Un equip de govern i ciutadans. Bé, punt 6è és dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit número 21/2016 corresponent a l'expedient número 1/16. El extrajudicial, el 21. Era el extrajudicial, devien estar los dos juntos.
Es que iban los dos juntos.
Pero antes has leído el 20, ahora es el 21.
Era la propuesta de acuerdo. Se somete a consideración de la comisión el contenido de la propuesta formulada por el teniente de alcalde, delegado del área de Hacienda y Servicios Económicos, de fecha 16 de noviembre de 2016, del siguiente tenor literal. Visto el informe emitido por el señor interventor número 320/2016, de fecha 16 de noviembre de 2016, relativo a la aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos número 21/2016 en relación con la relación de facturas número F-2016/21 y visto que el órgano competente para el reconocimiento extrajudicial de créditos es el Pleno de la Corporación, de conformidad con los artículos 23.1, letra E del texto refundido, de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril y artículo 60.2 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril, por el cual se desarrolla la Ley de Haciendas Locales en materia de presupuestos, y artículo 50.12 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Visto lo anterior y previo dictamen de la Comisión Informativa de Hisenda y Servicios Económicos, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, resolver la discrepancia formulada por el señor interventor en su informe número 320/2016, de fecha 16 de noviembre de 2016, por tratarse de actuaciones de la Administración Municipal nulas de pleno derecho. Y segundo, aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos número 21/2016, que se presenta en el anexo adjunto, por un importe de 3.813,68 euros, que se corresponden a las facturas que se expresan en la relación de facturas número F/2016/21.
Señor Flas.
Gràcies, senyora presidenta. En aquest extrajudicial el que portem és diverses factures referents als subministraments dels col·legis. Com ja es va indicar el dia en la comissió, en el seu dia es va enviar un informe a la Federació de Municipis en la que la resposta que ens ha donat continua sense ser convincent per a la intervenció, per tant, se va decidir, i avui mateix ha sigut enviat ja al síndic de comptes, juntant tots els informes que fa la intervenció municipal, per veure si realment és un tema de competències o no i si hauríem assumir o no aquesta despesa.
Volem fer-vos la paraula. Senyor García.
Sí, nosaltres en aquest punt, que ha dit el senyor Flos, correspon a factures dels subministraments dels col·legis d'ací de Benigarló, igual que han fet en anteriors plens, nosaltres ens abstindrem en aquest punt.
Bé, doncs, senyor Flos, vol contestar? Vale, doncs passem al punt de votació. Vaig a favor, vaig en contra, abstencions. Bé, doncs s'aprova per 12 a favor i 7 abstencions. El punt 7è és el dictamen a la modificació de l'ordenança sobre l'ús, gaudi i aprofitament del litoral municipal.
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de agosto de 2016, va a aprobar con carácter inicial la Ordenanza de Seguridad en el Uso, Disfrute y Aprovechamiento del Litoral Municipal. En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, número 115, del día 22 de septiembre de 2016, se va a publicar el anuncio de información pública de la aprobación inicial por término de 30 días de la ordenanza citada, finalizando el término de exposición el día 28 de octubre de 2016. El día 27 de octubre, dentro del plazo establecido, el regidor delegate Gobernació presenta un escrit sugiriendo la inclusión en la ordenanza de lo siguiente. Primero, en el artículo 2, respecto al ámbito de aplicación, donde dice Placha de la desembocadura del Barranquet, que diga Placha del Barranquet. Se propone la modificación también del artículo 47 en el sentido que donde dice zona placha de la desembocadura del Barranquet, que diga zona de la placha del Barranquet. Y en aquellas otras que pueda, en su caso, determinar el ayuntamiento. A tenor de todo ello y de conformidad con el artículo 22, letra D, de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, corresponde al Pleno la aprobación de la presente ordenanza. Y por eso se propone al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa del Área de Serveis Generals y Policía y Seguridad, la adopción de los siguientes acords. Primero, aprobar con carácter definitivo las modificaciones propuestas por el regidor de Gobernació en la Ordenanza del Mar de Seguridad del Uso y Aprovechamiento del Litoral Municipal. Y segundo, el acuerdo definitivo del texto de la ordenanza, que ahora habrá de publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia sin que entre en vigor hasta que se cumpla el término de la publicación y transcurra el término previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.
Señor Bueno.
Gràcies, senyora Pradesa. Bé, com ja vaig explicar a la comissió, és un suggeriment que he fet jo mateix a l'ordenança, però va ser una mica també que quan el vam portar a ple, a partir d'un suggeriment que va fer els companys de Ciutadans i una miqueta de reflexió, vam estar discutint si podíem traure o no traure del punt de l'ordre del dia. El secretari accidental en aquell moment va decidir mantindre-ho perquè estava el procés aquest d'al·legacions. No, com vaig dir, és molt simple, és a dir, de denominar una platja tan llarga a vegades no té sentit, és més fàcil conceptes concrets i ràpids que s'assumilen. Per això, quan havíem ficat platja del Barranquet, desenvolupada del Barranquet, no tenia molt sentit. I l'altra modificació era, que era una mica de, també ja dic, suggeriments, és a dir, si l'Ajuntament vol ficar una altra platja, determinar una altra zona d'una platja de Benicarló pels gossos, haurem de modificar tota l'ordenança, doncs per tant se va afegir aquesta coletilla i dir que en aquell moment o en aquells altres zones que l'Ajuntament determinarà via ple puga decidir, doncs, bueno, si ara el Marxí que volen ficar un espai no tindré que modificar tota l'ordenança, sinó un acord de ple i ja està. Tot l'altre continua igual, ahir no hi ha suggeriment ni hi ha hagut res, només eren aquestes matisacions, que eren més matisacions que res.
Volen fer-vos la paraula, senyor Martí?
Bueno, no res, agrair com no podia ser d'altra forma que les idees se valoren i se tinguin en compte com de fet està passant. Vull dir, se tracta d'entre tots col·laborar i fer les coses el millor possible. Res més, gràcies.
Senyor Bona, vol contestar? No? Bé, doncs passem a alguna votació. Vaig a favor? Vale, per unanimitat. El punt 8 és dictamen al nomenament de jutge de pau substitut del jutge de pau.
Procedo a dar lectura con carácter previo a la propuesta de la Junta de Portavoces el informe que se emitió por Secretaría General, por mí personalmente, y trataré de resumirlo lo máximo que pueda. El 12 de septiembre de 2016 la Secretaría de Gobierno, no voy a resumirlo, es un procedimiento iniciado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en virtud del cual se nos comunica al Ayuntamiento que por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad se va a producir el juez de paz sustituto. En base a esa comunicación se inicia un expediente a través de una resolución de la Alcaldía de 19 de septiembre de 2016. Se procede a la apertura del plazo de presentación de instancias por los posibles candidatos y se presentaron tres. Concretamente, don Ramón Soriano García Lisón, español, vecino de Benicarló, doña Aroa Ropero Casado, española, vecina de Benicarló, y doña María Mercedes Chabeli Calvet, también española y vecina de Benicarló. En base a ese procedimiento incoado por la Alcaldía, en base a la petición de la Secretaría de Gobierno mencionada del Tribunal Superior de Justicia, se emitió informe por Secretaría, estableciendo, resumiendo mi informe, de que los tres candidatos reunían las condiciones de capacidad y compatibilidad para proceder a ser nombrados jueces de paz sustitutos. Por tanto, concluía el informe jurídico emitido por mi parte, diciendo que examinada la documentación aportada por los interesados, estimo que no concurrían en ninguno de ellos causas de incapacidad ni de incompatibilidad para el desempeño del cargo en ninguno de los aspirantes. Y estimaba, por tanto, en consecuencia, adecuado a derecho, el procedimiento hasta el momento seguido al efecto y procediendo, en su caso, que el Pleno de la Corporación se manifestase a este respecto. Y en relación con la incoación de este expediente y el informe emitido, la Junta de Portavoces dictaminó la siguiente conclusión. Primero, basándonos en el informe emitido por Secretaría, estimamos, en consecuencia, adecuado a derecho el procedimiento seguido al efecto y proponiendo al Pleno de la Corporación que se manifestara al respecto. La Junta de Portavoces, visto el informe de Secretaría y por unanimidad de todos sus miembros, acuerda proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, elegir a don Ramón Soriano García Lisón para ocupar el cargo de juez de paz sustituto del juzgado de paz de Benicarló. Y segundo, notificar el presente acuerdo a los interesados y remitir, por otra parte, certificación del mismo al juzgado decano de Vinaroz, al Juzgado de Paz de Benicarló y a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Bé, com ha llegit el secretari, en tot luxe de detalls, això és l'nomenament del jutge de pau substitut que ara al desembre pues, acabava el seu mandat, no? Se va obrir el termini per a que se presenten candidatures, se van presentar tres candidatures, com ha dit el senyor secretari, i com que el nomenament del jutge de pau substitut correspon al ple, això es va portar en junta de portaveus, se van mirar els tres candidats, se va llegir l'informe del secretari i se va acordar per unanimitat de tots els portaveus el que se nombre a Ramon Soriano, que és l'actual jutge de pau substitut. No hi havia cap motiu per a canviar-lo, de manera que la proposta és esta. No? No sé si volen afegir alguna cosa, senyor Manyà, senyor Martí. No? Pues, esta és la proposta. Anem a passar al punt a votació. Vots a favor? Pues, per unanimitat. Bé, el punt 9, 10, 11 i 12 és donar compte al ple perquè es preceptiu els informes corresponents a l'execució del pressupost, a l'informe de seguiment del pla d'ajust, al compliment de la llei de morositat i a les objeccions formulades per la intervenció de l'Ajuntament i de l'OACSA correspon al període entre l'1 de juliol i el 30 de setembre. Això és donar compte, no s'ha de dictaminar, han tingut accés als expedients, han pogut llegir tots els informes corresponents, de manera que ja se dona per enterats, i l'últim és donar compte dels decrets i resolucions d'alcaldia, que la data que està aquí en l'ordre del dia està malament, és des del 16 d'octubre fins al 15 de novembre. Me sembla que van recibir una rectificació perquè en un principi havia posat entre el 16 de setembre i el 15 d'octubre, però s'ha canviat en un decret que estava malament les dates. D'acord? Bé, i l'últim punt són precs i preguntes. Tenen alguna pregunta? No? Senyor Manyà? Un prec?
No, simplement un prec, a més me consta que va ser algo que no va ser volent. El passat dia 11 se va fer un acte que entenc que era un acte institucional de l'Ajuntament de reconeixement a deportistes de Benicarló en el magatzem de la Mar, i el que demanaria és que se tinguin anticipació perquè se mos va avisar el mateix dia divendres a les 5 de la tarda quan l'acte era a les 7. Jo penso que hi ha que si no directament per part de Conselleria, per part del tècnic corresponent, dels departaments, la suficient antelació que ens permetisca el poder assistir als actes. Bueno, no deixa de tenir més transcendència, però al ser un acte públic institucional sí, hi ha hagut gent que ens ha preguntat com és que no hi havia ningú debat. És que mira, ens van avisar dues hores antes i no van poder. Simplement tenir un poc de previsió en aquestes coses per evitar que després ens tinguin que preguntar perquè no hem estat en un acte institucional. Moltes gràcies.
Senyor Flores, si vol contestar, si vol contesto jo. Vale, pues contesto, senyor Flores, i després afegiré una cosa i té tota la raó, senyor Manyà.
Sí que és veritat que me'n vaig avisar jo d'una manera informal, que estic d'acord que hi hauria que dir-ho abans, però el que és aquest acte institucional es va parlar en dos consells d'esports, en el que també tenen representació el seu partit. Vull dir que el Partit Popular sí que ho sabia de la mateixa manera que ho sabien tots els que representem el Consell d'Esports. El dia que es va posar la data, de fet es va primer posar una data, es va posposar. Estic d'acord amb vostè que hi hauria que fer igual una comunicació un poquet més formal per a tots, totalment d'acord, i que per a les pròximes vegades procuraré que no passi. A més, soc jo qui cau, dic, ostres, deixa'm avisar. Però és veritat que en el Consell s'havies parlat on tenim tota representació, només aquesta puntualització.
Jo també volia afegir que els pregos contesten, però en aquest sentit sí que penso que té raó, senyor Manyà. Des de sempre, tradicionalment, en aquest Ajuntament s'ha avisat els membres de qui ha estat al govern, ha avisat a l'oposició sempre, perquè és un acte homenatge als esportistes de Benicarló, i pensem que sí que és interessant pues, que tots els grups polítics en representació de tots els ciutadans de Benicarló estiguin presents en aquests actes homenatges, i de fet pues, espero, senyor Flors, que la pròxima vegada realment ho fessin.
S'agraeix la resposta i el talent. Moltes gràcies.
Alguna pregunta més? Hi ha algunes preguntes que ha contestat del ple anterior? Bueno, fem les preguntes o fem primer la moció? Perdó. Vale, perdó. Hi ha una moció consensuada per tots els grups, però s'ha de votar la inclusió en l'ordre del dia. Votem la inclusió de l'ordre del dia de la moció. Vaig a favor de la inclusió. Bé, pues, unanimitat. I és una moció que ha sigut consensuada, una moció que ve de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en el sentit de que demà, dia 25 de novembre, se celebra el Dia contra la Violència de Gènere, contra la violència contra les dones, i pensem que és important que avui, dia 24, ja que celebrem el ple ordinari del mes de novembre, poguéssim aprovar una moció en aquest sentit d'eliminar la violència d'una vegada definitiva contra les dones. La senyora Marçà farà lectura dels acords de la moció, si sembla bé. És una moció, com jo dic, que ha estat consensuada per tots els grups polítics, de manera que no hi haurà debat, però sí que anem a llegir els acords. Senyora Marçà.
Passo a la lectura de lo que són els acords. Aquest Ajuntament dedica un sentit i dolorós record a la memòria de totes les dones assassinades per violència de gènere, al temps que expressa el seu rebuig a totes les manifestacions d'aquesta violència. Redobla el seu compromís amb les víctimes i declara la tolerància zero amb els maltractadors. Aquest Ajuntament declara la seva voluntat de fer de la prevenció contra les violències masclistes i la desigualtat una política prioritària i transversal que impregne totes les polítiques desenvolupades a través de les seues regidories. És per això que es compromet a dissenyar estratègies d'actuació i elaborar els pressupostos municipals amb perspectiva de gènere, i això pel que fa a la violència contra les dones vol dir conèixer la realitat local respecte dels maltractaments per detectar on cal actuar i on cal previndre, elaborar un pla de formació del funcionariat, la totalitat de treballadors i treballadores municipals, per tal que siguin sensibles i tinguin estratègies per treballar les polítiques de gènere i contra la violència, introduir entre les prioritats municipals la protecció i assistència a les dones que pateixen violència de gènere i desenvolupar estratègies de prevenció i accions contra la violència de gènere des dels àmbits educatiu, cultural, festiu, laboral, d'incentivació de l'associacionisme de les dones, sanitari, d'assistència social, dins les competències municipals i tenir-ho com a criteri transversal en qualsevol activitat municipal. Així mateix, es compromet a facilitar, a través dels mitjans públics dels quals disposa, tot tipus de campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les desigualtats entre dones i homes i de la violència masclista. En tant que l'entitat subvencionadora d'aquest Ajuntament es compromet a no subvencionar actes en les quals l'entitat organitzadora utilitza com a reclam publicitari el cos de les dones de forma sexista. Dissenyar d'un pla d'acció específic per a la prevenció i erradicació de la violència de gènere en l'adolescència amb els valors de la coeducació, la cooperació i el respecte a la diversitat afectivo-sexual i que ha de constar objectius, d'accions i calendari, amb la voluntat d'involucrar i dinamitzar amplis sectors socials i ha de ser convenientment dotat els pressupostos municipals. Així mateix, volem fer arribar a les diverses administracions de la Generalitat i de l'Estat de la nostra preocupació per l'abandonament d'actuacions públiques per protegir les víctimes de la violència de gènere i demanar que consideren la violència de gènere un tema d'Estat, d'entre els problemes més greus i urgents a resoldre, que assignen els recursos pressupostaris adients perquè la lluita siga efectiva i que aquests no poden ser disminuïts per cap motiu, ja que amb aquesta situació de crisi que pateix la nostra societat, la vulnerabilitat de les dones augmenta i es fan més necessàries encara. Exigir als governs que apliquen i desenvolupen la Llei Integral de Mesures de Protecció contra la Violència de Gènere, BOE 1/2004, i la Llei Integral contra la Violència sobre la Dona, Diari de la Generalitat Valenciana 7/2012, que siguen dotades convenientment així com avaluades, que es publiquen dades i les actuacions i les conclusions. Demanar al Govern de l'Estat que es desenvolupe i implemente el Conveni d'Istanbul i el compliment de les recomanacions de la CEDAW, que es reformen les lleis perquè estiguin reflectides totes les formes de violència contra les dones, que s'eliminen les traves a les dones migrants en situació irregular per accedir a les mesures d'atenció integral i protecció efectiva contra la violència de gènere i que es faci efectiva la possibilitat de rebre asil o refugi polític per motius de persecució per violència masclista, opció sexual i d'identitat de gènere. Reivindicar les competències municipals en matèria d'igualtat, prevenció i ajuda contra la violència de gènere i oposar-se a la pretensió del Govern de l'Estat de buidar d'atribucions els ajuntaments, a més d'exigir-ne el finançament necessari. I aquest Ajuntament s'adhereix a la declaració del 2017 com a l'any contra la violència de gènere, impulsada per la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona, CCW61, pertanyent a la Women, i amb això el compromís de desenrotllar una política municipal activa, integral, participativa i coordinada en favor de la igualtat i contra la violència cap a les dones, posant especial atenció en la violència que pateixen les dones jóvens i adolescents, a més d'augmentar les partides destinades a igualtat i a lluitar contra la violència de gènere. I l'última, comunicar a l'acord plenari, al Govern central, al Consell de la Comunitat Valenciana i a la Diputació Provincial i Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
Bé, no sé, com que està consensuada per tots els polítics, s'aprova per unanimitat, hem de dir que demà de matí a les 9:30 hi haurà un acte de tots els grups polítics en representació municipal a l'edifici gòtic, és commemorant el dia de la violència de gènere i contra la violència de gènere, perdó, i es llegirà un manifest en aquest sentit, no? Vol afegir alguna cosa, senyora Escudero?
Dir que també presentarem la campanya gràfica que s'ha fet en contra de la violència de gènere i que vindran els alumnes i els agents d'igualtat dels instituts d'educació secundària també a presentar-nos una mica la seva campanya que han fet en commemoració d'este dia.
Bé, pues, s'aprova la moció per unanimitat. Suposo que fa falta votar-la. Sí, pues, procedim a la votació. Vaig a favor per unanimitat. Bé, estava dient que hi havia dues preguntes per contestar de l'anterior ple. Tres? Pues tres. La primera pregunta del senyor Serrano era relativa al pressupost municipal de l'Ajuntament de Benicarló de l'any 2015 i les bases d'execució aprovades per l'Ajuntament el 3 de febrer de 2015. I el que preguntava concretament és que si hem prorrogat el pressupost de l'any 2015 fins al març del 2016, en què va entrar en vigor el pressupost d'aquest any. Aquesta era la pregunta, no? Senyor Flors.
Gràcies, senyora presidenta. Doncs sí, evidentment, tal com marca la base sexta del pressupost del 2015 i de la mateixa manera que així ho indica el text refundit de la llei reguladora d'hisendes locals, el pressupost el van prorrogar fins que va entrar en vigor el pressupost 2017.
Senyor Serrano.
Bé, bueno, la pregunta esta sempre ben bé a col·lació perquè en la pregunta que vaig fer crec que va ser el mes passat o l'anterior, no recordo ara, quan vam parlar de les hores extra parlàvem d'una sèrie d'informes on dient que al pressupost no hi havia suficients diners com per pagar les hores. Concretament en l'informe de nòmines del mes de febrer se diu que no hi ha prou diners per pagar una part de les hores, no totes, per la inexistència de crèdit en el capítol administració general. Claro, si repassem el pressupost del 2015, totes les partides inicials del 2015, el dia 1 de gener, deuen entrar en vigor i se'ls comença en vigor el dia 1 de gener del 2016 en les mateixes quantitats que s'han aprovat el 2015. Claro, el que a nosaltres ens va sorprendre és que com és possible que al pressupost del 2015 n'hi havien 140.000 euros quasi d'hores on estaven incluïdes pràcticament no estaven incluïdes tots els departaments de l'Ajuntament i dins de cada departament lògicament hi ha administració general, com és possible que al mes de febrer no se van poder pagar les hores havent prorrogat el pressupost? Doncs el quid de la qüestió és si efectivament, com vostè diu, se va aprovar el pressupost, com és possible que al mes de febrer de 140.000 euros no hi havia diners per pagar les hores? És el que a nosaltres ens va sorprendre. Serà motiu de preguntar si s'havia aprovat. Me diu que sí. I per què al mes de febrer no se van poder pagar les hores?
Senyor Flas.
Bé, això sí que hi ha una part més tècnica, és l'interventor qui diu si hi ha crèdit o no. No és cosa del regidor, de fet m'està indicant que vol contestar-li ell en aquesta puntualització.
Senyor Vassiller, vol intervindre?
Sí, és cert que en el pressupost prorrogat n'hi ha crèdit, però no és menys cert que en el pressupost que estava a punt d'aprovar-se i que estava en procés d'aprovació no hi havia crèdit. Per tant, si haguem autoritzat aquestes hores, a l'hora de que entraran en vigor els crèdits del nou pressupost, ens haguem pegat sense crèdit pressupostari per a pagar el que ja havíem pagat. Per tant, era una imprudència el pagar algo per al qual n'hi havia crèdit en aquest moment, però no hi hauria en el moment que entrarà en vigor el nou pressupost. Entonces, per això no se van autoritzar, n'hi hava crèdit en el pressupost prorrogat, però no n'hi hauria en el pressupost que n'hi hava en procés d'aprovació. Per tant, era una imprudència que ens duria a una nul·litat de predret de facte el aprovar uns crèdits que provisionalment n'hi hava crèdit, però no hi haurien en el moment en què s'aprovarà el nou pressupost. Per tant, jo no podia autoritzar un crèdit que, si bé provisionalment estava, no li hauria en el moment que s'aprovarà el nou pressupost. Per això li vaig dir al regidor que, tot i que en aquest moment provisional n'hi hava, no podia autoritzar-li el pagament d'aquestes hores, perquè en el moment que s'aprovarà un pressupost que ja estava en procés d'aprovació, perquè si no haguera estat en procés d'aprovació hauria sigut diferent, en el moment en què s'haguera entrat en vigor, i aquests crèdits autoritzats no hagueren estat disponibles en el nou pressupost. Si estaven en el pressupost prorrogat, no estaven en el nou, i per tant no podien autoritzar-se, perquè en el pressupost que entrava en vigor raonablement en un període immediat no hagueren estat disponibles. Per tant, no podíem autoritzar el pagament d'unes hores que hagueren tingut crèdit, però immediatament no hagueren tingut crèdit i hagueren estat autoritzant una cosa que després haguem tingut crèdits que no haguem tingut en el nou pressupost. No se podien autoritzar.
Bé, la pregunta està contestada. No pot replicar més, ja està. Bé, el segon punt és, el dia 27 de maig de 2016, enguany va entrar un escrit de la Sindicatura de Comptes recordant-li a l'Ajuntament l'obligació d'enviar els comptes anuals abans del 31 d'octubre. El dia 6 d'octubre, la Sindicatura de Comptes torna a recordar-li a l'Ajuntament aquesta obligatorietat. I han convocat la Comissió de Comptes el dia 21 de novembre i després s'ha de fer l'exposició pública, possiblement una mica de sort podrà estar aprovat a finals de desembre. Per què no s'ha presentat dins del termini?
Senyor Flas. Gràcies, senyora presidenta. El compte, efectivament, es va portar el dia 21 de novembre en la comissió. Abans del 31 d'octubre sí que estava acabat per part de l'interventor, però té que passar aquests processos. Se va enviar a la sindicatura, però efectivament la sindicatura va dir que no el permet fins que no estigui aprovat. S'ha parlat amb el síndic explicant-li el retras i se'ns ha comunicat que no hi haurà problema una volta estigui aprovat pel ple. El retras, entre altres coses, ha sigut debut a la càrrega de feina que hi ha en intervenció i que en aquests moments hi havia altres prioritats de la gestió del dia a dia fins que es va poder acabar. Res més.
Senyor Serrano.
Bé, les seves contestacions, senyor Flors, no deixen de sorprendre'm, la veritat. Sí que és cert que una cosa és qui aprova el Compte General, que lògicament és primer la comissió, se fica a exposició pública 15/8, però el responsable de rendir comptes és el cuentadante, o cuentadante en aquest cas, és l'obligació seva. Qui incomplís haver presentat els comptes generals dins del termini és el cuentadante, que és vostè.
Si Flas vol contestar.
Si estem parlant també d'algo prou tècnic, el tema de lo que és la responsabilitat, sí que és el compte general, és algo que fa l'interventor, que és la fiscalització de tot el que s'ha fet l'any anterior i és responsabilitat tota d'ell, però bueno.
Senyor Alcinyà.
Sí, en este cas tinc que defendre'm un poc, perquè efectivament té raó el senyor regidor. La formació del compte general no és una competència política, és una competència tècnica i és una competència meua. Jo m'he de defendre en el sentit de que jo he anat informant dels terminis que n'hi haven i bueno, n'hi haven prioritats respecte d'expedients diferents que tenia que donar-se sortida. Se m'ha preguntat sobre quines conseqüències tindria la formació o no del compte general en termini. Jo he comentat que així com la liquidació sí tenia una conseqüència molt dura, que era la paralització de la recepció dels tributs de l'Estat, de la participació en tributs de l'Estat, i per tant la liquidació no i de cap manera pot paralitzar-se, ni, i en tot cas jo deixaria de fer-la si tinguera un escrit que m'ho indicara i m'obligara a fer-ho. El compte general, jo vaig informar de que no coneixia cap conseqüència directa que fora que influïra sobre en el municipi. Davant d'aquesta situació, pues, de la regidoria se'm va indicar, i que em pot registrar el regidor, que bueno, si no n'hi ha unes conseqüències directes, fes aquests expedients que són més urgents i tal, fins que en octubre vam decidir, jo li vaig dir al regidor, senyor regidor, ja el que és urgent ara és fer el compte general. El regidor em va dir, pues, dediquem-nos al compte general. Ens vam dedicar al compte general, ho vam preparar tot, ho vam preparar la plataforma, i jo li vaig indicar al regidor que podríem enviar el compte general en qualsevol cas. La meva sorpresa, i reconec, i això ho reconec i assumís la responsabilitat, va ser que en tant en quant no haguera passat pel ple no es podia enviar al Ministeri, cosa que jo havia enviat comptes generals, no en aquest Ajuntament, en altres, i no ha viscut cap problema, no havia viscut aquest problema perquè en aquest Ajuntament, l'any que vaig estar, ho vam enviar en termini, no havia viscut lloc a ninguna problemàtica. Vaig cridar al Ministeri, el Ministeri em va informar i vaig dir, aleshores què, no mai podrem enviar el compte general? I vam dir, no, no hi ha cap problema, vosaltres envieu el ple i en quant estiga passat pel ple, estiga aprovat o no, tot allò que heu introduït, que està tot introduït en la plataforma, teclegeu i ho envieu. Aleshores, simplement això, o sigui, efectivament no em vam informar de cap conseqüència que pogués haver per a l'Ajuntament. Jo li vaig dir que no n'hi havia cap conseqüència que jo tinguera coneixement, això se me va ratificar des del Ministeri, no hi ha cap conseqüència, diguem, important. Sí que és de veres que hem d'intentar el complir en el, quan, en, tant, en el moment en què el ple hagi passat pel ple, estigui aprovat o no, ja directament podrem enviar-ho i haurem complit en el Ministeri. I insistís, no tinc constància i des del Ministeri tampoc se m'ha comunicat cap conseqüència al respecte. Introduït està tot i falta simplement, diguem, apretar la tecleta i que arribi allí. Cosa que s'ha fet a 3 anys, quan jo estava en 3 ajuntaments, i en aquest moment pues, no, ha canviat la política i han dit no, que passi pel ple, s'aprova o no, pues, d'acord, mira, pues, vaja, ja està. I s'ha demorat per això, perquè no n'hi ha ben conseqüències i s'ha considerat des de l'equip de govern que n'hi havia altres prioritats que sí tenien conseqüències pel poble i este no tenien conseqüències pel poble, cosa que jo no tinc que valorar.
Bé, està la resposta ja donada, senyor Serrano, i passem a la pregunta 3, que dia el pressupost del 2016 ha augmentat un 10% de l'IBI aproximadament a recaptació neta, poden ser uns 600.000 euros i vostès d'aquests diners que els han fet li tornen al govern 278.170, diu Serrano, aquesta quantitat es pot tornar en 20 anys perquè no hi havia interessos i vostès ja ho han tornat tot. Per què s'han tornat al govern 278.000 euros quan aquesta quantitat s'ha pogut tornar en 20 anys sense interessos? Senyor Flas.
Gràcies, senyora presidenta. La primera, són diverses raons. La primera és perquè per a poder a tornar-lo en X plaç du una càrrega administrativa que el departament ja no està en capacitat de poder assolir, com són trimestralment elaborar un pla d'ajust i trimestralment presentar els informes, que són aquests que estem portant així perquè ja es va fer una vegada en el seu dia. Segona, perquè en aquest cas no és una despesa, la manera que s'ha tornat és una minoració dels ingressos que ja es va tindre en compte a l'hora de pressupostar-los. Després, perquè teníem suficient liquidez que ens podien permetir, i d'aquesta manera no estem hipotecant futures corporacions. És a dir, pot assumir-ho aquesta corporació, no anem a condicionar altres corporacions, com ens està passant d'altres anys. I a tot això, pues, bueno, pot estar, si està molt preocupat per la quantitat, pot estar prou tranquil, perquè en la liquidació del 2014 ha sigut 396.000 euros el que ens ha tornat l'Estat i que ja ens han ingressat. De la mateixa manera que el 2013 eren 278.000 euros els que havíem de tornar, el 2014 ha sigut 396.000 euros el que ens ha retornat per menors ingressos l'Estat a l'Ajuntament, que ja estan ingressats.
Senyor Serrano.
Bueno, pues, efectivament, l'augment de l'IBI ha sigut per tornar-li al Ministeri una part, 278.000 euros. Aquesta és la gestió que vostès han fet. Que del IBI que vostès van augmentar l'any passat del 10%, quasi que la meitat del que recordarà l'Ajuntament ho han dedicat a tornar-li a l'Estat 278.000 euros. Quan haguem pogut tornar-lo, vaig dir 20 anys, m'he d'haver equivocat, crec que són 10 anys. A tornar-lo en 10 anys. Per tant, una deuda que se pot tornar en 10 anys sense interessos, vostès han preferit pujar l'IBI que paguen els veïns de Benicarló 278.000 euros per tornar-li a l'Estat el defecte en la participació distribuïda de l'Estat.
Senyor Flaus, per favor, contesta.
Gràcies, senyora presidenta. El IBI nosaltres no vam pujar-lo. Comencem per ell, és a dir, el que va és una modificació de valors catastrals. I evidentment és algo que tenim, és una quantitat que tenim que tornar ahir i podíem triar. I ja li he dit, no anàvem a carregar administrativament al departament. Un dels motius a lo millor que ens plantegem, que ens van plantejar a dir sí o no a aquest increment de valors de catastre, va ser perquè, com ja se'ns va indicar del catastre, si no es fia l'any passat, tard o pront s'haurà fet. De fet, enguany han sigut molts més municipis que se'ls ha imposat. Tal volta que ha sigut enguany. Però, entre altres coses, és perquè, si no, pressupostàriament no s'haurien pogut assumir unes quantes despeses que ens va deixar precisament vostè. Vostè i la seva manera de gestionar. Sí, l'Ajuntament, però en decisions seues. ¿Vale? Perquè el capritxo de ficar-nos a averiguar o interpretar fórmules polinòmiques van ser seues. ¿Vale? Entonces, a lo millor no hagués sigut necessari, ho hauríem pogut intentar allargar, entre altres coses. Però bueno.
Bé, senyor Serrano, això que vostè, des de luego, interpreta les coses com li dona la gana. Puja en l'IBI per pagar l'Estat. Mire, jo recordo quan vostè aquí m'atacava a mi perquè resulta que de la liquidació del pressupost general de l'Estat, que se liquida al cap de 2 anys, el pressupost del 2014 se liquida el 2016, i la participació en tribut de l'Estat dels ajuntaments és una participació aproximada fins que en la liquidació del pressupost general de l'Estat és quan calculen exactament els diners que ens correspon i a vegades ens toca tornar diners. Jo recordo els atacs contra el nostre grup perquè vostè dia que el senyor Zapatero ens havia fet tornar no sé quants decents de mil... Pues això és exactament el mateix, i ell ho ha explicat el senyor Flors. O sigui, hi ha anys que la liquidació del pressupost general de l'Estat és positiva per als ajuntaments i hi ha anys que és negativa. Si se determina que se torne, no és que s'agafa d'una partida determinada d'impostos ni de res, simplement que la liquidació del pressupost se considera que aquests diners se tornen a l'Estat en lloc de prorrogar durant 10 anys, però aquelles liquidacions de vostè de l'any... la legislatura anterior, no se'n recorda, el 2012 i el 2013, que vostè me deia a mi que el govern central mos feia tornar 1 milió d'euros i que no sé quantes coses més, i insistia en això en el debat de pressupostos, cosa que jo li diria sempre, que és una fórmula tècnica i que ahir no tenien res que veure els polítics, però vostè insistia que la culpa la tenia Zapatero, no podia ser d'una altra manera, pues ara aquest any mos ha tocat la liquidació tornant 278.000, uns diners que va ingressar l'Ajuntament, però que eren uns ingressos provisionals fins a la liquidació definitiva del pressupost general de l'Estat. Si els tornem en uns ingressos que vam tindre, no és que ens donen per a que ens gastéssim, és que els tenim per a que sabéssim que al cap de 2 anys possiblement potser tindrem que tornar a algo, o a vegades és al revés, m'ho hem de donar més. Jo me penso que tampoc no té per què fer aquestes interpretacions de que nosaltres utilitzem els impostos de la gent per a pagar-li a l'Estat i no sé quantes coses més que vostè s'inventa. Bé, només quedava una pregunta del senyor Cornelles en el tema de la licitació del mercat, no? Vostè pregunta si s'està treballant per l'aprovació d'unes taxes i a vostè li agradaria saber si els venedors del mercat tindran futur dins del mercat central o no el tindran. Li contestarà el senyor Sánchez com a regidor de contractes.
Gràcies, senyora alcaldessa. Pues sí, l'expedient del mercat ara mateix està en intervenció, estem esperant este informe, a veure si li peguem ja una última espenta i el tenim prou encarat. De totes formes, a la propera comissió de serveis al ciutadà els farem els detalls de exactament com està, si ja tenim un informe i ja els comentem. Gràcies.
Senyor Cornelles, vol afegir alguna
cosa? Gràcies, alcaldessa. Bueno, jo no te faré ningú reproig, senyor Sánchez, però bueno, el que sí que voldria és que nosaltres hi ha mecanismes que no es poden adelantar, no? Però sí que podem agilitzar-los pues, gestionant situacions que bueno, lamentablement no estem ben aquí. Reproches d'una manera, el que tu vas fer l'any passat, jo ho he fet diferent, i és una pèrdua de temps terrible. Aquí simplement el que volem és agilitzar una situació que un agent vol estar en una situació legal i que l'únic que volen fer és treballar en seguretat, no ho volen fer. I jo pues, bueno, no entenc aquestes situacions tan enquistades i tan lentes i tan... Perquè les puc entendre, estic veient durant un any i mig aquí, no? Però bueno, tenim que no sé, intentar canviar moltes situacions i agilitzar-les, perquè al final aquesta gent el que vol és treballar, no vol res més. Gràcies.
Senyor Sánchez.
Bé,
Correcte, sí, sí. Completament d'acord. Evidentment, lo del mercat és una prioritat i ho traurem i espero que antes que després, no? En este cas sí que este expedient ha estat especialment afectat en els últims mesos. Tenia un reparo de secretaria i en els últims mesos, com tots saben, entre secretaris provisionals, definitius, accidentals i accidentats, pues l'expedient ha passat per 4 secretaris en 5 o 6 mesos i això, encara que és una excusa, impedís portar una dinàmica, una continuïtat en el treball de l'expedient. Jo crec que ara ja ho tenim encarat i que no sé si sóc massa optimista, però crec que en breu ho podrem tenir. I des de luego és una prioritat per nosaltres. No hi ha un criteri polític que aparte o que deixe detrás el mercat, des de luego. Gràcies.
Bé, doncs no hi ha cap altra pregunta a fer, doncs s'alça la sessió.